Aquest apunt arribarem a les 12:04 minuts amb més notícies a l'una en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 23 de març, i avui, com fèiem tots els dilluns, per començar la setmana el que farem és posar l'actualitat en comú. Ara mateix saludarem a les persones que aquesta setmana ens ajudaran a enriquir aquest debat i completarem el programa d'avui connectant amb Formentera perquè en Pepo Rubio ens expliqui tot allò que ha estat notícia a la Pitiusa del Sud en els últims dies. I per tot això i molt més ja tenim aquí a la nostra acompanya Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:05, abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. Avui, Nieves, comença amb la repassada l'actualitat parlant de treball, perquè el sindicat Comissions Obreres d'Eivissa lamenta que ara, a l'abril, només vagi a obrir portes una petita part de la planta hotelera i assegura que això suposarà prop d'un mes menys de feina i també de contractació per molts treballadors i treballadores.
Sí, com que enguany la Setmana Santa cau a l'inici del mes d'abril, només una petita part de la planta hotelera de les Pitiuses obrirà portes en aquesta data, ho explica Alicia Reina, presidenta en Balears de l'Associació de Directors d'Hotel.
La data de començament natural de sa temporada, que normalment és en maig, cau bastant lluny de sa data de Setmana Santa. Hi ha una caiguda de reserves i tot el que sols fer sa gent en general és esperar després de Setmana Santa, pues, a finals d'abril o principis de maig a obrir.
El fet que fins al març gairebé no obri la major part dels establiments suposarà al voltant d'un mes menys de contractació i de salari per a moltes plantilles que desitjaven més desestacionalització, com comenta la secretària general de Comissions Obreres a les Pitiuses, Consuelo López.
Hasta mayo, más o menos, primera quincena de mayo no estará todo abierto, lo cual pues a nosotros nos supone un perjuicio a los trabajadores porque ya veníamos hablando estos años atrás de que estábamos desestacionalizando porque ya empezábamos antes y este año pues por los calendarios falla y a nosotros pues la verdad no nos viene bien porque nos quedamos sin un mes de trabajo.
Malgrat això, López espera que almenys la temporada vagi bé i que després es pugui allargar pel final perquè es puguin completar les mesures garantitzades.
I canviem ara d'assumpte, parlem d'aigua, Nieves, perquè el govern considera que una bona manera d'estalviar aigua a Eivissa seria recuperar les concessions de pous agrícoles que s'estan fent servir per altres usos que no són prioritaris. L'executiu pensa que en sortiran molts.
Sí, amb la baixa activitat agrària que n'hi ha a l'illa s'hauria de mirar quines perforades de les que hi ha autoritzades realment es destinen al rec, un dels usos prioritaris a la llei del camp de 1985. Revocar aquestes concessions estalviaria molta aigua. Sentim el director general de Agricultura y Ramadería del Gobierno, Fernando Fernández Suc.
Claro, cuando alguien tramite una concesión de pozo como agricultura, sabe que ya después del agua de boca van ellos, por encima de industria, turismo, servicios y otras cosas. Pero claro, tiene que ser para la agricultura y ahí es donde hay que hacer la revisión de efectivamente si todos esos pozos concesionados como agrarios están siendo utilizados para la agricultura. Que por los datos de Agricultura de Eivissa me temo que no.
Una altra solució és la reutilització d'aigua depurada com es vol fer amb la bassa de rec de Sarrota, però té el problema de l'alta salinitat. Per reduir-la, s'hi han mesclat 60.000 tones d'aigua desalada, 1,5 € cadascuna, una opció criticada per l'Aliança per l'Aigua.
Yo creo que no hay que rasgarse tampoco las vestiduras. Es decir, aunque teóricamente puedo estar de acuerdo con ellos, sin embargo, la realidad concreta de cada territorio a veces nos obliga a utilizar fuentes de agua no convencional como es el agua desalada, para poder mezclar con el agua regenerada y tener un nivel adecuado.
Val a dir que les últimes pluges han millorat la qualitat de l'aigua. També ajudarà la instal·lació de 1.000 panells solars que cobriran un 10% de la bassa i generaran prou llum per 200 cases.
Aunque parezca mentira, se mantiene pues apenas 2 grados menos de lo que habitualmente en verano suele tener y eso mejora la calidad de la agua porque además evita la eutrofización.
Amb accions com aquesta, Balears lidera l'estadística de reutilització d'aigua regenerada a tot l'estat, només per darrere de Múrcia, segons el govern.
I acabam aquesta repassada a l'actualitat ara parlant d'innovació, perquè la residència d'Esbrolls de Formentera treballa en dos projectes pilots. Un, per centralitzar la dispensació dels medicaments des del laboratori de farmàcia de Can Misses, i un altre per coordinar la informació dels sanitaris de la residència amb els de l'IB Salut.
Sí, des del laboratori farmacèutic de Can Misses es prepararà la medicació diària que han de prendre els usuaris de la residència de Formentera. Ho explica la nova directora de la residència, Maria Victòria Cegarra.
Que vendrá la medicación centralizada y preparada directamente para el usuario. Si conseguimos que el proyecto piloto, que si lo estamos haciendo, además nos están felicitando desde Palma también, que de hecho vienen a visitarnos la semana que viene, el proyecto se puede instalar en otras residencias y en hospitales.
Cegarra también detalla el segundo proyecto piloto que están desenvolupando en Live Salud.
Que es conectar la información que tenemos de nuestros usuarios en el médico, viajar directamente a nuestra plataforma de Nexus para tener toda la información de mano. Y este proyecto también es a nivel Baleares.
La residència d'Esbroi té actualment 18 usuaris i 38 treballadors que també donen suport als usuaris del centre de dia. Hi ha 9 persones en llista d'espera. En els darrers mesos hi ha hagut problemes de manca de personal que ara ja estan solucionats. Al febrer es va atendre la reclamació de les sociosanitàries que demanaven horaris de 12 horas.
Turnos de día, hay 3 personas durante el día y 2 por la noche, y en caso de alguna ausencia, alguna baja, algún imprevisto, hay personas de guardia que cubrirían eso, con ese turno, con lo cual nos quedamos todos muy tranquilos.
Idò, ho deixem aquí, Nieves, pel que fa a la repassada de l'actualitat, però després t'escolta.
Fins després.
Fins després. Són les 12 i 11 minuts. Nosaltres ara fem una aturada, 2 minutets, anem agafant posicions aquí a l'estudi i de seguida posem l'actualitat en comú aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donam una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Me'n recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tut. En comú.
12 i 13 minuts, ja tornem a ser aquí. Pocs segons ja per les 12 i 14, tornem a ser aquí. Estau escoltant El Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i una setmana més començam el programa posant l'actualitat en comú, i ho feim amb un trident de luxe d'analistes aquesta setmana. Esperança Marí, filòloga, escriptora i exdiputada al Parlament de les Illes Balears. Molt bon dia.
Molt bon dia i salut.
Salut, que es nota que m'ha agafat una miqueta de fred aquests dies, Esperança.
Em sap greu, perquè és veritat que avui no està molt
està
clara.
Està perfecta, com sempre, perfecta. Tenim en Vicent Torres Benet, exdirector insular de Turisme i vicepresident de la plataforma sociosanitària d'Eivissa. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I estàvem aquí escoltant ses promos que llançam a IB3 i ens deies, aquest home que parla desguisat de tortuga és...
Meu tio, és tio meu.
I quina edat té?
98.
98
sí,
anys?
Sí, sí, sí. Bueno, en aquest cas és home de la meva tia, per dir-ho així.
Sí, però, bueno, és teu tio.
Sí, meu tio. Sí,
que
sí.
Fort, 98 anys.
És una,
bueno,
una eminència.
Amb sí, aquest,
sí. Té una activitat que ja m'agradaria tenir-la. No?
Ui, a jo?
Sí, sí.
I a tots,
quin,
amb
mi, no? Quin ritme fa de vida?
Bueno, ell tota la vida ha estat molt treballador, perquè ho ha estat, i... Es matí sempre li ha agradat molt anar a nedar.
I encara
pescar,
hi va a dia d'avui?
Sí, ell va a nedar, sí, el seu ritme.
Uau, o sigui, admirable, de sí. Veritat. El volem, veritat, Toni Planell, junt al Toni, fotògraf il·lustrador. Molt bon dia.
Bon dia.
Perdó, és que sa conversa ha quedat eclipsada per estiu d'en Vicent.
No, jo també estic enlluernat.
Veritat, veritat.
Sí, sí, sí.
Tu ja has dit que el fitxaves, per la teva secció.
M'agradaria molt, sí, sí, sí.
Home,
sí,
farem una xerradeta. Farem aquí contactes, encara, a la tertúlia. Idò, més enllà d'estiu d'en Vicent, que ens ha deixat enlluernats a tots, veritat, amb aquest cap tan clar, amb aquests records d'esbullit de tortuga que dèiem aquí fora de micro, que clar, generacionalment es ve que és un plat que ens queda molt lluny, veritat, perquè han canviat també moltes coses en aquest sentit de...
No, i que estan protegides, pobretes.
Efectivament, efectivament. No, no, d'Esperança quan l'escoltava diu, però que està parlant de que el fa dia d'avui? No, 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 el recordava avui dia, no es pot.
Jo també en tinc un record d'haver menjat guisat de tortugues, però quan era petita, és un dels records que tinc, perquè va ser una cosa una mica excepcional.
Com exòtica, no?
Jo ja no tinc record, sí. Ja no he arribat a menjar-ho, ja no me'n recordo, no tinc record.
Toni, tu tampoc, eh?
Carai, no, mica.
Va, i doncs mos posam amb els temes que teníem per avui de sa tertúlia, si voleu. Parlem en primer lloc de sa regulació d'entrada de vehicles d'enguany, que serà fins a un 12% menys de vehicles els que podran desembarcar aquest estiu a Eivissa, i com ja sabeu, i crec que ho hem comentat en alguna tertúlia, es manté el període de limitació respecte a l'any passat. Qui vol prendre el torn de paraula en primer lloc? Esperança?
Sí,
Esperança Marín,
ja puc. A veure, jo crec que ja ho vaig dir l'altra vegada que ja en vàrem parlar, que com a filosofia general, òbviament estic molt d'acord amb que hi hagi una reducció de vehicles, i penso que no hi ha ningú a Castilla que tingui el seny bé, per dir-ho així, que no hi estigui d'acord. Per tant, penso que és una idea bona, i les idees bones crec que s'han de dir, s'han de recolzar i s'han de tirar endavant. Vull dir, estic contenta. Ara, com sempre, esperó. I esperó en aquest cas és que no sé exactament com ho poden fer efectiu. Vull dir, a mi em falta aquesta informació de com es fa efectiu, com es fa aquest control, com sé que de veritat s'han reduït aquests 5.000 i que ara se'n reduiran 4.000 més, etcètera. Pal de memòria, les xifres, és igual. Vull dir, de quina manera es fa aquest procés? I fins i tot mesures tan concretes com aquella de que pots venir, si vens 18 dies, pots dos cotxes, si no, no. Vull dir, aquest nivell de concreció, així com estem, que si no es controla el turisme il·legal o s'engafa un de cada 2.000, no sé com es controla tot això. Ja. Com se fa efectiva aquesta mesura? Que penso que és correcta. I llavors, bueno, hi ha més coses.
Vinga,
sí, sí.
Jo,
això és una cosa que sempre se n'ha parlat molt, i era una necessitat quasi que hi havia, perquè els territoris que és, ja tenim d'entrada una flota de vehicles de residents molt elevada, perquè aquí tots sabem que cada casa potser hi ha més vehicles desnecessaris, però també ve lligat a una cosa, a la manca d'un transport públic adequat, perquè si hi hagués un transport públic adequat, tant residents com visitants, potser no hi hauria aquesta necessitat de tenir un cotxe particular. I llavors, sobretot, també, el fet de rentacars que, com molt bé deien Esperança, És a dir, qui s'ha fet la llei, fet la trampa, i no es controla el que s'hauria de controlar. És a dir, s'hauria de ser una mica més ambiciós, sobretot començar a controlar una mica abans, no esperar juny, perquè ja la temporada està molt avançada i segurament les grans flotes de lloguers ja han arribat. Per tant, són moltes coses que se'n podria parlar llarg del tema, perquè queden flecos que no queden massa clars. I hauria que ser una miqueta més pretensiosos, evidentment.
Uh-huh. Idò, parlarem d'alguns d'aquests detalls en el pròxim torn. Toni Planell, un tal Toni.
Bueno, em toca repetir una miqueta el que heu comentat en tot el seny del món. Primer, els controls. Vull dir que són tot molt bones paraules i són mides d'aplaudir. Però, clar, falta quizà que es faci més públic, no? De quina manera es farà, de quina manera es controlarà. I, bé, les flotes de lloguer, per suposat, ja estan en marxa, vull dir, feta la llei, feta la trampa. El transport públic encara el tenim precari, vull dir, encara no hi ha... No ens podem moure per si lliurement sense mirar els horaris i mai van bé els horaris perquè una cosa o l'altra. I també el tema de les autocaravanes. No sé si aquest número de vehicles que reduïm, si comptem les autocaravanes que anàvem a venir, si coincideix molt o poc, no? Però, clar, aquí també tornem a enllaçar amb un tema que no ha tocat mai aquí, que és de la vivenda.
No, és un tema que estem parlant, eh?
Però,
sí, estem sent irònics,
clar,
eh?
Sí, i bueno, vull dir, bé, una mida que jo aplaudeix, però que em agradaria veure més enllà de les paraules i insistiu. Bé, a veure si notam que baixa aquesta congestió que l'any passat també vàrem viure. Ara es redueix encara més. A veure, veurem. I que es vagi incrementant d'un any per l'altre, dit tot això. Vull dir, de moment, bé, són paraules, l'any passat també diuen que es va fer. Vull dir, dit tot això, també m'agrada veure que d'un any per l'altre es va incrementant. Vull pensar que per l'any que ve...
La
reducció, exacte. Vull pensar que per l'any que ve haurà més reducció de la que enguany i esper ja per l'any que ve tenir ja dades de com es controlarà, de quants inspectors, igual que per la vivenda turística, igual que per tot, que sí, que hi ha molt bones paraules, però on són les mides...
Les mesures efectives, clar que sí.
Exacte.
Jo també el que trobo a faltar, perquè clar, tu dius, o si l'any que ve ja tenim, però ja enguany tocaria ja, perquè ja teníem la prova pilot, va ser l'any passat.
Correcte.
No sí. Podem estar en prova pilot un munt d'anys. Dic jo, l'altra cosa que també m'estranya és que les navilieres no s'han queixat encara.
Mal senyal.
Sí. Això també em preocupa, perquè normalment és un toc d'atenció que alguna mesura, quan toca la butxaca a algú i es queixa, vol dir que la mesura és una mica efectiva. Si no, per jo sospit. I quant en el tema de les caravanes, jo penso que no podem obviar el tema. No podem obviar el tema perquè... Si no hi ha prou habitatge pels treballadors i el treballador fa falta per la indústria que tenim, has de deixar que es qui té una caravana i pot venir-hi perquè hi viurà, li has de deixar. Perquè què vols que tornem a tenir? Aquest poblat aquest de barraques que tenim de vora el Palau de Fires, que torni a créixer tot allò i més... Perquè, clar, és això, vull dir, és que obligues a la gent a viure d'aquesta manera. Per què no es pot fer una zona ben posadeta? La gent que ve en contracte de feina, eh? Els altres no, però és que ve en contracte laboral i té una caravana i vol estar allí perquè és la seva opció, perquè no pots tenir allí aigua, llum, residus, etc, i tenir aquesta gent que tingui aquest espai? No ho sé, jo ja sé que és complicat, perquè diuen, no, però és que això d'aquí cada vegada són més vehicles, afectes més gent, etc. Però són els treballadors. Si tu no els dones una sortida, què fas? T'estimen més que estiguin en aquestes barraques?
I és que n'hi ha per tot el món, vull dir, per tot el món hi ha espais on es pot anar en caravana, ja no per treballadors, és que per... habilitar espais per caravanes, per treballadors, no me deixa d'aparèixer una miqueta pervers.
Però és una realitat.
Tenir... Però ajuda, sí. Ajuda.
Però és una realitat, sí. Perquè a veure, també el que deien Esperança, a veure aquesta gent que viu dins aquestes xaboles és una precarietat molt grossa, és a dir, és quasi inhumà, quasi. I hi ha un estudi molt important de l'època època del govern d'en Zapatero, que ho va fer un grup parlamentari, a més van un grup parlamentari de tots els colors polítics, no d'un partit o de l'altre, sobre el tema de les caravanes, i va ser quan es va començar a recomanar a les comunitats que establissin aquests espais on les caravanes poguessin pernoctar, poguessin buidar latrines. Aquí a... Latrines, no, sentines. Aquí a Eivissa no se n'ha fet cap. Vale que està prohibit perquè hi ha uns espais reservats per acampar, que són els càmpings, però quan els càmpings estan complets, i també, siguem clars, un treballador no es pot permetre pagar el preu d'un càmping perquè té un preu més elevat. És a dir, per què no habilitar un espai adequat, amb serveis, on i que ho reservem a treballadors? El president del Consell s'omple la boca dient que hem de construir vivienda per funcionaris, hem de construir vivienda per no sé què. Pues igual necessitem aquest espai per uns treballadors que venen temporals uns mesos a l'any per poder viure en unes condicions decentes. I potser una caravana que està estacionada 4 mesos, 5 mesos, a un espai concret, no molestarà com està molestant ara. I quizà no veurem aquesta imatge que es veu d'aquest mal viure de la gent. Per tant, sí que és cert que la vara de mesurar és difícil a posar-la, però jo crec que hauríem de ser més realistes i dir, bueno, quan hi ha una necessitat especial, com és l'habitatge per treballadors, que a més van quedar acreditat, vull dir, que no siga per quantistes, per dir-ho així, pues, que hi pugui haver una certa flexibilitat.
És que aquí jo veig que sa línia l'ha baixat molt. Vull dir, sí. Un treballador... No és que viure una caravana em pareixi indigna, no ho és, però ha de ser una opció.
Sí, és millor que no una xavola.
Ha de ser una opció del treballador, perquè aquesta opció també és. Jo he parlat, per exemple, amb molta gent que va fer la temporada d'hivern a la neu, treballadors, i que tenen aquests càmpings allà i fan aquesta opció. Però és una opció que volen ells, perquè possiblement són gent que són estudiants, volen estalviar el màxim, llavors si ven se'n van a seguir els seus estudis, vull dir, és una opció més de desventall de possibilitats. Allò que jo no m'apareix que ens puguem permetre és tenir la gent dins aquestes barraques. Correcte. Això per jo és indigne, saps? I, em sí, sap, i a més me sap molt de greu. Em sap molt de greu passar per allí i veure
i
això cada dia.
Sí.
Vull dir, no, perquè penso que la gent està molt mal vivint allí. Sí. Sense aigua, sense llum, sense condicions sanitàries, i llavors com tu te pots omplir la boca de ser el gran turisme de luxe del món i tenir la gent en aquestes condicions. Aquest dia parlava amb un hotel de Figueretes, no deien noms, però que té, crec que són 17 dones o 18 dones per fer net. Cap d'elles té, ni l'hotel li ha proporcionat allotjament, ni li està ajudant a trobar l'allotjament, i són 18. Vull dir, no són poques. Clar, aquesta gent què?
És que volen bufar i xuclar a la
exacte,
vegada.
Exacte,
perquè,
és
perquè
és
estan desmantelant tots aquests campaments que no són dignes, que no, tota aquesta gent són treballadora i necessiten una sí. vivenda digna. Mm. No la troben, se'n van en aquests llocs i els fem fora de aquests llocs per on fan falta per treballar i llavors pareix un problema que no venguen treballadors. Vull, sí. A veure, no podem fer-ho tot a la vegada.
La setmana que ve n'hi ha una altra de Salvador. Exacte. Exacte, però si estan parlant de treballadors, on se n'aniran? Se n'aniran a un altre lloc? Fidio, no.
I ja plorant perquè no hi ha treballadors, claro. Perquè se mà d'obra, perquè sí, no volen venir, perquè volen cobrar sí, molt, sí. Perquè damunt mos demanen vivenda. Escoltau, sí. I que voleu.
I l'altre, la falta de transport públic. Perquè, clar, un treballador, si us hi fixau, busquen habitatge a Vila de Sant Antoni. Per què? Perquè és allà on hi ha l'única ruta
més demanda, sí.
que està ben comunicat. Clar. Perquè, clar, perquè tens un transport públic. Sí. Però com que no estan comunicats amb la resta de l'illa, per tant, un treballador tampoc no pot accedir-hi. Mm. I això també té de retruc que s'acumuli aquesta demanda de vivenda a dos llocs concrets. Tinguéssim un transport públic també digne, això tampoc no mos passaria.
I
reduiríem uns... vehicles...
I permet sí. afegir amb uns horaris adaptats en els torns de feina reals
també,
de la
sí,
gent.
Exacte.
I que hi hagi també transport nocturn. perquè...
N'hi ha, però per certs serveis.
Exacte. Sí. Clar, hem posat damunt sa taula molts d'assumptes. Posant només aquest damunt sa taula, hem acabat parlant de moltes coses. Això ens passa constantment i és normal, perquè un problema no és unilateral, té moltes, moltes cares i és normal. Però comentàvem també amb titulars aquesta obertura de sa planta hotelera, no?, que necessitarà precisament de tots aquests treballadors que ara mencionàvem. El fet de que sa Setmana Santa caigui a principis d'abril fa que sa majoria de treballadors tinguin un mes menys de feina. Per tant, també els afecta després. I amb tot això, amb tot aquest caldo de cultiu que tenim aquí damunt sa taula, sa ocupació hotelera es preveu que sigui d'un 60% a Eivissa. Un munt de treballadors que s'han de posar a fer feina just a principis d'abril. Podrem cobrir tota aquesta demanda per aquesta ocupació de 60% que està prevista per aquesta Setmana Santa, Toni?
Ho preguntes i no ho sé, però el que se m'ocorreix és que no. Mm. Pens que no, és que no estan preparats. No estan preparats, bé, i els llocs on anaven, que desgraciadament són aquests assentaments, ja no hi poden anar. És que varen venir altres anys, em pareix que estan prou escaldats per no tornar. És que volen venir, busquen vivenda i el més barat que troben és que és inassumible. Tinc un cas proper que ha vengut aquí a treballar i bueno, el més barat que ha trobat són 1.500 euros per un pis. Un pis que en su seu moment era digne, però com era digne, doncs varen decidir partir-lo per la meitat i fer dos zulos en el preu d'un pis digne. Un pis digne, no? D'una casa. 1.500 euros és moltíssims de sous.
Molts de sous. Mm.
I clar, qui és que es pot permetre pagar aquesta ensuada? Un treballador de temporada, si ha de pagar aquesta ensuada per un pis, se'n va a una caravana, que tampoc els regalen.
No.
Mm. O a una xabola.
Sí, avui jo llegia una notícia d'una lota que deia que necessitava dos sueldos per poder pagar el lloguer d'una habitació. No un pis, una habitació, que vol dir que està compartint, visquent segurament amb una qualitat de vida que no és recomanable, perquè no és el mateix viure sol que, o família que compartir amb gent que és estranya a tu, no? Per tant, el que dius tu. Ara, de totes maneres, si puc dir, bueno, el tema de que no s'obri sa planta hotelera en Setmana Santa, perquè diuen que ve molt a... Jo amb això difereixo una mica. Els hotelers sempre han pressionat molt de que desestacionalització i que les institucions tenen que fer coses, i quan es fan les coses llavors ells no es pugen en el carro, perquè no. Aquí sí que no els hi dono mica la raó, perquè vale que estan parlant de que la Setmana Santa enguany ve primers d'abril, però tampoc no ve tan lluny, i sabem que hi ha molts esdeveniments, hi ha moltes coses, i el que passa és que també que es miren una mica el llombrico, perquè posen uns preus molt alts, que potser no estan disposats a perdre dues setmanes de caixa. No sé, crec que si volem allargar una mica la temporada o per donar un millor servei o una millor qualitat als treballadors, perquè es tracta d'això, és a dir, quan un hotel redueix temporada, doncs el treballador és el primer que es veu afectat perquè té un contracte menor. Per tant, si volem donar-los una qualitat als treballadors, també ens hem d'implicar tots una mica. No? I això sí que és una crítica que els hi faig, perquè els veig en aquest sentit que no estan en la línia que haurien d'estar per aquesta tan desitjada prolongació de temporada.
Esperança.
Jo m'escoltava, van demanir declaracions de la presidenta de la Federació Hotelera, parlant del fet aquest de que preveuen que serà una bona temporada, de que se mateix s'obri un percentatge no molt alt, però sí, i que hi haurà un 60%, deien, d'ocupació per aquests dies. Passa clar, i la raó que donava, o una de les raons que donava, era que una part del Mediterrani està en guerra, està en conflicte. I això és el que jo no vull sentir, no m'estimaria més no sentir declaracions d'aquest tipus en què es facin d'aquesta manera. O com a mínim que no s'acompanyin d'una frase que diguin que ens sap molt de greu que sigui per aquesta raó, com a mínim una cosa, alguna cosa que impliqui una mica d'ètica. És que no la veig per enlloc. A més, fins i tot tu parles amb la gent, en general, no amb tothom, però la gent així, i pareix que estan com a contents, perquè sempre que hi ha guerra, qui mos va bé? I això és el que sents a dir. Per l'amor de Déu.
Molt trist, això és molt trist.
No, vull dir, a mi és molt desagradable, perquè vull dir, no sé a quin punt hem arribat d'aquesta falta d'ètica en què mos tinguem aquesta alegria, perquè com que allà s'estan matant, doncs aquí vendran, anava a dir, pijos de per allà, que són els que es podran escaquejar de la guerra. Que tampoc no serà tant, perquè com que tenen tant de diners aquella gent, s'aniran allà on aquí en vendrà un percentatge, però tampoc no vendran tots. Mm. Per tant, no ho sé, una mica més d'humanitat, quan fas declaracions, matisa el que dius, i més amb aquestes circumstàncies, que ens beneficiarem segurament, però explica-ho, digue-ho i no te n'alegris, com a mínim d'aquesta manera.
Correcte, sí, perquè una cosa seria dir que, bueno, les illes en aquest cas seran un destí més segur perquè no ens afectarà tant, i s'altres, és a dir, que ens anirà molt bé pels mal dels altres, això és molt trist, i ja no és la primera vegada, eh?
Per això
no és la primera vegada.
És que trist o pervers. Mm. Pervers perquè és que veure com ens fregam les mans en la sang d'una altra gent, que com són tan lluny ens és igual. No ens és igual si ens pugen la gasolina, això sí. Vull dir, per una banda, ui, que malament ens pugen la gasolina, ai, que bé, que vendran més. Escolteu, bons relots, però que no veiem el que està passant. Una guerra totalment absurda, que estan matant a gent que vai, no sé, és que no em vull arrencar perquè em posa negre, és que és totalment pervers.
Com a mínim que facin aquest recordatori de per què has fet, que no se'n parli com si no mos anat ni mos vengués, vull dir que aquesta falta d'ètica o que som uns cínics ja rematats, no ho sé.
Estic totalment d'acord amb aquest sentiment que heu posat damunt la taula. Ho havia de dir. Ens queden 5 minutets de tertúlia. Jo ja sabeu que em quedaria aquí parlant amb altres, però eternament, eh? O sigui, que podria acabar el programa i jo aquí seguir parlant amb altres, però demanim en uns 7 minutets anar amb Pepo Rubio i no sé si coneixíeu a Carmen Tur Ferrer. Sí,
sí,
aquí
tant.
Veig cara de, que
i tant, que la coneixem.
I doncs anem a dedicar-li aquests últims minutets en aquest homenatge que se li ha fet, recordar la seva figura i a posar-la en valor. Vicent.
Sí, bueno, jo he de dir que vaig participar enguany a les jornades organitzades per la Federació de Colles, en aquest cas com a ponent un dels dies, i després, pues, evidentment, vaig estar els dies homenatge d'Anna Carmen, perquè Anna Carmen la conec des que era petitet, perquè Anna Carmen, quan va ser mestra del Geró, ella impartia classes a una casa, un local, que era d'un tio meu.
Jo
tinc una família molt grossa. És que tinc una família molt grossa. I bueno, la conec de petit. Jo tinc una foto molt curiosa, que és de quan ella organitzava els Reis de...
Oh.
Sí, que va ser pionera també amb això, perquè va començar a fer cavalgades, les famoses cavalgades de Reis, i us estic parlant dels anys 60, en aquest cas. I bueno, ella ha estat pionera en moltes coses, i bueno, l'homenatge que l'altre dia era per tota la seva feina que ha fet en prou de la cultura popular i de les colles de Vallpagès, perquè va ser fundadora, en aquest cas, de la colla de Santa Lletrúria, i també de la colla de Vila, i evidentment ella ha estat molt eficada sempre amb tot el que ha fet patrimoni cultural i material nostre, no? I bueno, ella és com és, tot ha que dir-ho, perquè
bueno,
la Carmen
tothom,
és molt
no?
especial.
Sí.
Té la seva ideologia, les seves idees, però jo sempre l'he admirat molt, i hi ha que reconèixer, pues, que ha fet molt per la cultura d'Eivissa.
Esperança.
Jo estic supercontenta que li dediquem aquests minuts, eh, que sí?
Sí, tant.
També que mos afegiguem en aquest homenatge. Jo, Anna Carmen, fa temps que la conec perquè, clar, treballant dins l'ensenyament, ella també treballava dins l'ensenyament, i sempre que necessitàvem algú que vengués a explicar-nos algun tema de cultura popular, el que vengués a alguna colla ajudar, etc., sempre teníem una Carme que ens donava aquest suport. Per tant, agraït de sempre. Però voldria remarcar que ara hi ha més de més grans, per dir-ho així. També l'he conegut com a activista.
Sí, tant.
Com a activista sanitària, sobretot en la gran campanya que va dur, per dir-ho així, per demanar que hi hagués les màquines que tocaven.
Mm, és aquí, moviment radioteràpia.
Exacte, la radioteràpia.
Sí, jo també era un dels fundadors. Sí, sí.
Per tant, ella va fer també aquesta feina.
Sí.
I si anaves en els plans de l'Ajuntament, la tenies allà preguntant sistemàticament. Per tant, no ho sé, jo crec que és un model, no només, que sí que ho és i molt, de cultura popular, però també d'activista, de persona activa que s'estima el seu poble, la seva gent, i que defensa allò que creu.
Sí.
Tots haurien d'anar a l'Ajuntament en els plans a preguntar més.
Sí, sí, sí.
Em fan falta moltes, com ella.
Ah, que sí? Sí.
Jo no tinc la sort de poder dir com altres, que la conec fa temps, que no... Però... Ara penso, fa un parell de setmanes vaig coincidir amb ella almorzant en una banda i la vaig veure i com si fos un fan que veu algú que admira...
Una estrella de rock.
No, com si no, talment. Com a fan, m'hi vaig atracar, la vaig saludar, la vaig intentar fitxar per... I bueno, i vàrem fer una xerradeta perquè, clar, no mos coneixem de conèixer-nos, però per suposat que és... la conec de saber qui és i saber el que fa molts d'anys i m'apareix una dona, un exemple de que m'ho fan falta moltes de dones com ella.
A més, sempre és una persona molt implicada en tot, perquè ella s'ha desvingut per tothom. Ella quan ha conegut un cas que ha hagut una necessitat, doncs com dèiem aquí, punyidora, no?
Sí,
ha punyit, s'ha aconseguit. Exacte. Jo conec casos d'ella, per exemple, a una família en concret de Zeró, quan encara ella era mestra de Zeró, perquè anys enrere dones no se registraven. I, perquè no era com ara, no? Sobretot unes famílies que vivien molts de fills, les més petites, ni els anaven apuntant a registre. I es van trobar de la nit en el dia que unes dones que eren una mica majors, tal i qual, van posar malaltes i no costaven per enlloc. Bueno, ella va moure per poder-li obtenir el DNI, bueno, tot. Estic parlant de fa anys, no? Però venga a dir que s'implicava en tot. Era aquella persona que donava sortida quan hi havia un problema. Ja no per dir implicar-se en altres coses com de ser més activista, com molt bé deien Esperança, d'això no. Però ajudar la gent.
Resolutiva. Em sí. Demana una cosa molt, molt breu, Antoni.
És venga, que l'he escoltat en una entrevista en aquesta casa, IB3, reivindicant algú que va dir un president del Consell, que és... Més biblioteques i menys discoteques. I és que no.
I ja està. I doncs ens quedàvem amb aquesta consigna. Toni Planells, un tal Toni, Vicent Torres Benet, Esperança Marí, mil gràcies a nostres.
Gràcies,
un plaer, com sempre. Són les 12:40. Nosaltres ara farem una aturadeta de 2 minuts i de seguida tornem, que ja parlem amb en Pepo Rubio de Ràdio Ella. Fins ara.
IB3 Ràdio és... Informació.
Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Oli Caris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, amics de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1:00 PM.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xeixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé, això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim ja un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
Que guapo.
I no els van separar mai més.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. Connexió Formentera.
12:44 minuts, ja tornem a ser aquí, estàveu escoltant El Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com fem cada dilluns, cap a aquesta hora ja podem parlar amb el nostre company de Ràdio Illa, el periodista Pepo Rubio. Molt bon dia, com estàs, per on pares avui?
Molt bon dia, Laura, des de Sant Francesc, però parlarem d'una localitat de pescadors típica de Formentera com és Escaló de Sant Agustí, una localitat, per cert, que des de l'any 2012... està reivindicant que es restauri, que es rehabiliti el seu característic mullet, que dona precisament en aquesta caleta natural que està doncs coberta de varadors de pescadors. Tenien altres, en Joan Torres, que més de Basí d'Escaló, jo diria que és el Basí d'Escaló que està més a prop de la mar, estem parlant d'igual 4 metres, si arriba. A part d'això, ell també és doncs, capità de la Marina Mercant, ja jubilat. Molt bon dia, Joan.
Hola, bon dia a tothom.
A veure, Joan, explica'ns com està el mullet d'Escaló.
El mullet d'Escaló es troba en un període de deteriorament. Des de fa anys, de fet, l'associació va demanar aquesta intervenció el 2012. Han passat ja molts anys, 14 anys. I cada any pues, segueix aquest deteriorament progressiu en marxa. Hi ha parts que està més visible, altres per baix no es veu tant, però encara hi ha coberxoles que es van fent en secció assesonades cada vegada més grosses. Aquest any que hi ha hagut bastant de mal temps, però no de la part on està més afectat, més exposat, que són tramuntana i gargal, però hi ha hagut planes de mà bastant considerables que fan que aquesta acció d'erosió pues vagi endavant i bé, estem en aquest impàs d'aquest any, com deia, la banda a dins, hi ha hagut plaques d'uns 8 centímetres de gruixada que han caigut i es veu part de l'estructura antiga del mullet, perquè la darrera actuació va ser cap al 2001 o 2002. A partir d'ara hi ha que recordar que aquest mullet fa una funció de dic cap a dins d'aquest portat d'Escaló, on hi ha escars. Aquests escars són vics, estan protegits, inclús el mullet entra dins d'aquesta protecció patrimonial de 50 metres. O sigui que aquí hi ha moltes, diguem, organismes implicats. El govern balear, per tema costes, competències que es van passar de Madrid a aquí, possibles competències, perquè mai ens ha quedat molt clar. Després hi ha el Consell com a executor i després inclús patrimoni. Aquí, bàsicament, per resumir-ho, perquè han passat per dos pressupostos del Consell, un o dos en el govern balear, tots els grups polítics a favor, tant de Formentera com de Parlament, i no s'ha executat mai. Nosaltres ens trobam desatesos, per dir, aquesta seria el qualificatiu. Hi ha dues qüestions que són bàsiques, que són finançament, o sigui, euros, i voluntat, voluntat de fer-ho. De moment, finançament n'hi ha hagut, diverses vegades, voluntat no n'hi ha hagut.
Perquè sé una idea, Laura, aquest mullet és de ciment i... Jo que no sóc ni pescador ni sóc un expert, però el que sí que puc veure és el ferro rovellat que hi ha sota del ciment, que ja es veu. Clar. Vull dir, a la zona on pica l'aigua, doncs ja queda bastant a la vista. Amb tot això, doncs el que hem fet nosaltres és preguntar a les administracions implicades doncs què hi tenen a dir al respecte d'aquesta situació de deteriorament del mullet d'Escaló i si volen doncs aplicar alguna mesura. Vale. Des del Consell ens han dit que el mullet d'Escaló es troba en domini públic marítim terrestre i, per tant, qualsevol actuació seria competència de la demarcació de costes de l'Estat. Per això, diuen des del Consell, les intervencions no corresponen competencialment a la institució insular que no disposa de partida econòmica. D'acord. Llavors, anem a preguntar al... Com que les competències de costes estan dividides entre la demarcació estatal i la demarcació autonòmica de costes, hem anat a preguntar primer al govern balear, que ens diuen que des de la Conselleria de la Mar i el Cicle de l'Aigua s'ha comprovat que no consta cap títol habilitant sobre aquesta infraestructura. En conseqüència, no és competència autonòmica i es tracta d'una actuació d'interès general que correspon al Ministeri. Llavors hem anat a preguntar al Ministeri. Bé, el Ministeri no ens han respost. Vam preguntar fa 3 setmanes i no ens han respost, però sí que des de la delegació del govern, en aquest cas, que queda un poc més a prop, sí, ja ens han donat una contestació. I ens han dit que es pren nota d'aquesta qüestió plantejada pels veïns d'Escaló i que la Direcció Insular de l'Administració de l'Estat a Eivissa i Formentera doncs estudia possibles solucions dins l'àmbit de les competències de l'Estat.
Sí, com a veure aquesta resposta, jo també la posc intel·ligència artificial i segurament em dirà el mateix per quedar bé. Si quedar bé, tothom queda molt bé, però els fetes és que el mullet s'està caiguent a trossos. Hi ha una nova qüestió que comentava abans d'entrar en tant amb en Pepo, que és que des de costes de Madrid, o sigui, costa central, millor dit, han dit que ells només actuaran en cas d'emergència. Aquesta emergència ve marcada perquè un tros o gran part dels mullets se'n vagi baix. Això encara no s'ha produït, per sort, però nosaltres creiem que aquí té que haver unes mesures preventives que per cap de ses parts és. M'estranya la contestació del Consell perquè amb altres governs sí que es havia dit, hi havia hagut dos pressupostos. Per tant, si es fan pressupostos i després no s'executa, això és malbaratament.
Home, aquesta resposta del Ministeri, no, que només actuaran en cas d'urgència, no, crida bastant l'atenció perquè, no sé, Laura... No...
Emergència. Nosaltres ens va dir emergència.
Emergència, perdó. Laura, no sé si tens la sort de tenir un porxet a casa, no, per prendre la fresca a la tarda. T'ho imagina't? Que esperes a intervenir en aquest porxet no quan fa una esquerda, no, sinó quan se't cau a terra.
El típic que es diu, no? que esperarem a que passi una desgràcia per actuar, no?
Ja. Bueno, en tot cas, també val la pena recordar que l'any 2025 el govern balear, que ens ha dit doncs, que no tenen títol competencial i que, per tant, és qüestió del Ministeri, doncs el mateix govern balear l'any 2025 sí que tenia una partida que no la va executar de 100.000 euros per rehabilitar el mullet. Doncs bé, ja veieu que és un tema una mica controvertit i que té, doncs, crec que amb una mica de raó, doncs una mica, no sé si dir, inquiets els veïns d'Escaló que veuen doncs, que any rere any aquest tema va passant i en portem 14 i de moment el mullet d'Escaló continua doncs, la seva inexorable degradació perquè el temps és el temps, la mar és la mar i doncs, van fent camí. Bé, Joan, no sé si vols afegir alguna cosa més.
No, bueno, només dir això, que s'estan perdent temps. Ara hi ha temporada. Si no hi ha cap previsió, si ven que ve, seguirem igual. Després vendran eleccions i en les eleccions venen tots els grups a parlar allí i tots són capades com així i porten tots, és curiós, una llibreteta, que aquesta llibreteta sempre la perden quan s'han fet les eleccions perquè ningú se'n recorda. Jo voldria dir que, a veure, que hi hagi un poc de memòria i totes les actuacions, sí, perquè ara el que comptava en Pepo, pues, o el Parlament, deve ser un altre paripé, així de clar, pues que es faci alguna cosa si no la volen fer, perquè jo record fa molts anys que es que fèiem aquestes coses, érem els veïns d'Escaló, ens reuníem, i tant per dragar esport com per fer petits parxes i petites coses molletes feien, el que passa que es feien quan tocava i eren petites, ara ja aquesta actuació ja és més difícil. Després en l'estiu pues, és un lloc de tràfic de petites embarcacions, de gent que desembarca, famosos. L'any passat va venir en Jeff Bezos. Tu imagina't que en Jeff Bezos li cau un tros i se m'en va la mà allí. Això hauria estat un conflicte internacional. Crec que es té que mesurar tot com toca i ser seriosos. Jo demanaria serietat. Serietat i voluntat, només això.
Joan Torres, Basí d'Escaló, moltes gràcies.
A vosaltres per donar-me bo.
Sí, moltes gràcies.
Bé, es pot dir més alt, però no, sí. No més clar.
No,
bé, escolta'm, deixa'm repassar un poc l'actualitat de Formentera. Acabem molt marcada, atenció, pel que passarà en el Congrés dels Diputats a Madrid el pròxim dijous, que és quan s'abordarà la reforma constitucional de l'article 69.3, que, com sabreu, doncs és el que defineix la representació de Formentera al Senat. Actualment està associada a la d'Eivissa i el que es reclama des de Formentera des de ja fa molts anys, també des del Parlament Balear, doncs és que Formentera tingui una circumscripció pròpia al Senat. Bé, el passat dimecres es va aprovar la tramitació per lectura única, que en diuen, d'aquesta reforma constitucional. Per entendre'ns, seria una via ràpida, sense ponències ni debats, tan ràpida que es va aprovar el dimecres i aquest dijous doncs ja es sotmetrà a votació. Llavors, què va passar? Va passar doncs que Vox va votar en contra d'aquesta via ràpida. De fet, Vox està en contra de la reforma constitucional en si. No creu que Formentera hagi de tenir un senador a la Cambra de Representació Territorial de l'Estat. UPN s'hi va abstenir i el PP també es va abstenir, cosa que ha generat una sèrie de reaccions molt crítiques per part, sobretot de l'esquerra, PSOE, gent per Formentera, també Juanjo Farré, el senador Pitius actual. I bé, José Vicente Mariboso va declinar doncs, poder donar explicacions davant del Congrés perquè s'abstenia el PP en aquesta votació per aprovar la via ràpida per a la reforma constitucional. Nosaltres des de Radio ja li hem ofert també la possibilitat de diguem-ne, explicar-se un poc i doncs bé, doncs no, ha preferit no fer-ho, així que no sabem quins són els motius del PP per abstenir-se. Bé, estem molt pendents del que passi aquest dijous. Què passa? Que com t'imaginaràs, Laura, la reforma constitucional requereix d'una majoria qualificada, en aquest cas són 3/5 parts. Necessitem el vot a favor del PP i del PSOE, no, ni abstencions ni res, s'ha de votar diguem-ne a favor en aquesta votació d'aquest dijous, que tindrà lloc. Bé, el debat comença a les 10:30.
Val.
Entenent com va la dinàmica parlamentària, segurament es votarà cap a les 4 de la tarda, 5, si no hi ha retards d'última hora. Val. En principi la cosa aniria així. Amb tot això també hi ha esmenes, no? Els grups van presentar esmenes, UPN i PNV a lo suyo van presentar esmenes que no tenen res a veure amb el senador per Formentera. Entenem que des de la mesa del Congrés es qualificaran doncs per desestimar-les, i sí que és molt probable que es mantinguin vives encara, que arribin al debat del dijous les dues esmenes, una que va presentar Vox per liquidar tot el text de la reforma, o sigui que quedaria en zero, i l'altra que és la del PP, que ja sabeu que en aquest cas és una esmena que ells han qualificat de tècnica, en què es diu que a la Constitució el nom d'Eivissa de tenir el topònim en castellà Eivissa i no en català, que és la proposta original que s'havia fet des del Parlament Autonòmic i que bé, tots els grups menys Vox van votar-hi a favor. En tot cas, bé, doncs esperem a veure què dona de si aquesta dinàmica parlamentària del Congrés d'aquest dijous, i a veure si Formentera ara sí pot tenir doncs, satisfeta aquesta reclamació de tenir un representant al Senat. I escolta'm, ja per concloure, mira, sí? Una dada que segur que t'agradarà molt.
Vam
tenir la passada setmana l'oportunitat de parlar amb la Lídia Álvarez, la secretària general de la PIMEF, que ens va explicar doncs que s'espera una bona temporada, bones expectatives, però que tot i això hi ha doncs, bastantes penúries per part dels empresaris per tirar endavant els seus negocis. Entre altres, ens va dir, perquè atenció a aquesta xifra, l'any 2024, un 10% dels encastats a les enquestes que fa la PIMEF, un 10% deia que pagava pel seu lloguer mensual de local comercial més de 8.000 euros.
Déu-n'hi-do.
2024. L'any 2025... Eren un 40% dels empresaris els que pagaven més de 8.000 euros al mes.
I això m'ha d'agradar, se suposa, la xifra, no?
El que vull dir és que la xifra dona una, diguem-ne, una bona impressió, no? Una bona idea de lo complicat que és tirar endavant un negoci a Formentera en una societat on, doncs bé, doncs el capítol de l'extracció rentista, diguem-ne, dels béns immobles, doncs cada vegada està guanyant més pes i fa que l'economia real, la que porta treballadors al carrer i ofereix serveis, doncs sigui més complicada de tirar endavant per tots aquests valents i valentes que són empresaris i es tiren a l'aventura de tirar endavant un projecte per la nostra illa. Bueno, ho hem de deixar aquí, que sí. Ja és l'hora. Laura, una abraçada, parlem el pròxim dilluns, si no hem de parlar abans pel tema del Congrés.
I tant. Tu quan vulguis, quan sigui necessari, Pepa, tu ja saps que això és que teua i els nostres micros sempre estan oberts per tu. Així que anem parlant aquesta setmana, molt pendents, evidentment, del Congrés aquest dijous. Així que, Pepa, mil gràcies i això, anem parlant, eh?
Una abraçada.
Una altra per tu, company. Són gairebé les 12:58 i nosaltres ja hem d'anar enfilant al final del programa d'avui.
L'agenda.
Dotze i 58 minuts, ara ja sí, ja tenim aquí a la nostra companya Ana Nieves García Gálvez, molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Ja preparades les dues per obrir l'agenda cultural del dia i ho feim a Eivissa per assistir a la presentació del còmic Antares, origen d'en Lluís Ferrer Ferrer i en Joan Escandell.
Sí, la Biblioteca Municipal d'Eivissa, Can Ventosa, acull aquesta presentació que anirà a càrrec de l'il·lustrador i col·laborador del nostre programa, Toni Planells, un tal Toni, i que comptarà amb la participació dels autors de l'obra. Serà a les 8:15 de la tarda.
Fixa't, se n'ha anat i no m'ho ha dit, eh?
Sí.
No. També a Vila podem aprofitar per veure l'exposició 31 artistes a Eivissa, que continuarà oberta fins aquest dissabte, fins aquest 28 de març.
Si la mostra posa en valor el talent i la creativitat de 31 dones vinculades a l'illa d'Eivissa, s'exposa a la nostra sala i aquesta tarda es pot visitar entre les 5:30 i les 8:30.
I acabem a Formentera recomanant-vos visitar la mostra Latente de l'artista Cris Alba Calderón.
Aquesta tarda l'exposició es pot veure des de les 6 i fins les 8 de la tarda a la sala d'exposicions Ajuntament Vell.
Molt bé, doncs quedem amb tot això, Nieves. Moltes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I avui felicitam el pianista i compositor Michael Nyman, que va néixer tal dia com avui de l'any 1944, avui fa 82 anys, compositor d'òperes, de música de cambra, entre d'altres. És molt conegut per les obres que va escriure durant la seva llarga col·laboració amb el cineasta britànic Peter Greenaway. Avui el felicitam amb aquest himne que pertany a la pel·lícula El Piano, que està composada per ell, The Heart Asks Pleasure First. Naltros ho deixem aquí. Demà tornem a les 12:04 aquí puntuals a IB3 Ràdio. Molt bona tarda.